Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
Comencen els cribatges massius a les escoles amb tests PCR menys invasius pels infants. Es tracta d'una nova estratègia per aturar la transmissió comunitària. Montse Manent.
Les primeres proves s'han fet aquest dijous a Manlleu, un dels punts calents de la pandèmia ara mateix a Catalunya, amb 400 PCRs fetes a tot l'alumnat i al personal docent.
Per aturar aquesta corba de rebrot a la ciutat manlleuenca, aquest dimecres s'ha realitzat el primer cribratge en un centre escolar de Catalunya. S'ha fet a l'escola Puigagut i hi ha participat un 87% de l'alumnat, tots els que els seus pares, mares o tutors legals han signat l'autorització. Això representa uns 330 alumnes més unes 70 persones entre personal docent i treballadors del centre.
Girona estudia obrir espais municipals segurs perquè els joves de la ciutat puguin fer botellón de forma controlada.
La mesura que ja es du a terme a altres punts del país l'ha anunciada el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, a una entrevista a Girona FM.
Girona FM, Andrea López.
El regidor de Seguretat i Neteja de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha dit que el tancament de l'oci nocturn ha arrelat la pràctica de les botellades a la ciutat i que per això l'Ajuntament de Girona està estudiant la possibilitat d'habilitar espais a l'aire lliure perquè es puguin fer botellades de forma controlada.
Podria ser, però encara que s'hi obrissin pues, discoteques i tal, que quedés instaurat de que podria disposar d'espais lliures, diguem-ne, per al seu oci.
I avui, Dia Mundial de la Investigació sobre el Càncer, on els principals investigadors i oncòlegs asseguren que la Covid-19 ha frenat de ple la recerca.
Avui s'han trobat en un acte col·loqui organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer per debatre sobre la situació del sector. El professor d'Oncologia, Mariano Barbacid, ha criticat la falta d'inversió per investigació.
Teníamos la esperanza de que con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología esta disminución en el apoyo a la investigación iba a revertirse, pero la verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, los fondos siguen siendo tan limitados como lo eran hace dos años.
Comissions Obreres, UGT, CGT i USOC, els sindicats del sector miner de Súria i Sallent, reunits avui amb el conseller de Treball, Shakir El Homrani, a Manresa.
Sobre la taula, el pla de viabilitat d'ICL i Iberpotash, que després de tancar la polèmica mina de Vilafruns, preveu retallar, segons els sindicats, més d'un centenar de llocs de treball directes.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
Doncs ara mateix, a les 6 de la tarda, ha començat aquesta reunió trobada amb els sindicats ICL, Súria i Sallent, amb Comissions Obreres, UGT, CGT i la SUAC, amb la delegació territorial del govern de la Generalitat de Catalunya centrada. Estan reunits a Manresa, al Bages, per tal d'arribar a un acord i no fer acomiadaments massius a l'empresa.
I en cultura, Ada Colau defensa el discurs de Tortell Poltrona en el pregó i ha qualificat d'error el fet que el regidor Manuel Valls i Ciutadans sortissin del Saló de Cent.
Colau ha reivindicat la Mercè en un moment difícil i ha assegurat que la ciutat no es pot aturar i necessita més que mai la cultura. L'alcaldessa crida la responsabilitat per gaudir de la festa major.
Una Mercè que, evidentment, és atípica, no és la que voldríem, és una Mercè de pandèmia i, per tant, doncs hem de fer-la, evidentment, amb responsabilitat. Les mesures de seguretat. Crec que és molt important que a Barcelona mantinguem la festa de la Mercè perquè és un moment complicat, un moment molt difícil, però la ciutat no es pot aturar i la ciutat necessita més que mai la cultura.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem a l'espera del canvi de temps que ens ha d'arribar demà divendres, però avui no tindrem aquest canvi de temps, tot i que ja va canviant la situació lleugerament. Hi ha bastants núvols a tot l'oest del país, meitat sud i meitat oest, que fins i tot deixaran, i ja estan deixant a hores d'ara, algunes precipitacions febles localment moderades, doncs al terç sud de Catalunya i altres punts del litoral i del prelitoral central. Fora de la meitat sud i oest, doncs la nuvolositat és variable, però bàsicament en domini del cel serà o poc ennuvolat. Durant la tarda tots aquests núvols ja, o a partir del vespre, tendiran a desaparèixer, però persistiran enganxats al vessant nord del Pirineu, on allà pot quedar alguna tímida precipitació amb cota neu cap als 2.000 metres. El vent d'avui ja es fa notar, entre fluix moderat amb algun cop fort, però demà sí que serà protagonista, gairebé reforçat a tot el país, amb avisos de vent gairebé a totes les comarques i també avís d'alteració marítima a l'Empordà durant la tarda. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Isaac Malé, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora hi ha fluïdesa en general a la xarxa viària catalana i el trànsit circula amb comoditat per la majoria de carreteres. Tot i això, informem d'incidències en trams molt concrets. A la C-59, a Santa Perpètua de Mogoda, hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona per un accident, cosa que genera 1,5 km de cua. I també a Santa Perpètua de Mogoda, a l'AP-7, hi ha 3 km de cua en direcció a Tarragona. A banda d'això, com dèiem, predomina la fluïdesa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comencen, ara sí, els cribatges massius a les escoles amb test PCR menys invasius pels infants. Les primeres proves s'han fet aquest dijous a Manlleu, un dels punts calents de la pandèmia ara mateix a Catalunya. L'altre és la Cerdanya, on avui també començaven noves restriccions i sembla que les crides dels barcelonins a no anar a les segones residències han sorgit efecte. De tot plegat, en parlem de seguida, anem a pams, però.
Comencem parlant de xifres a Espanya. Segons les dades fetes públiques, aquesta tarda hi ha 10.653 nous contagis de coronavirus i 84 morts més en les darreres 24 hores. Avui el ministre Salvador Illa advertia que les properes setmanes seran molt dures a Madrid, on aquest dilluns vinent s'hi desplegarà l'exèrcit per ajudar en les tasques de contenció del virus.
La situació a Catalunya, encara que millor, continua preocupant i és que el risc de rebrot continua a l'alça. En les darreres 24 hores ha augmentat fins als 206 punts.
La velocitat de contagi de la Covid-19 també creix fins a l'1,21. Les últimes 24 hores s'han detectat 913 casos nous en proves PCR i s'han registrat 17 morts. Pel que fa a l'atenció hospitalària, baixa el nombre d'ingressats fins a 771, dels quals 140 malalts són a la UCI.
I pel que fa a xifres a les escoles, pugen a 694 els grups escolars confinats per algun positiu de Covid-19, 92 més que ahir.
Hi ha 1.325 casos en centres educatius i 13.579 persones confinades, quasi 3.000 més que ahir.
Això a Catalunya. Pel que fa al conjunt de l'Estat, avui s'han reunit els consellers d'Educació i Salut amb els ministres d'aquestes àrees a Madrid, han fet balanç de l'inici del curs escolar i a tot l'Estat s'han confinat el 0,7% dels grups que hi ha. Són més de 2.800 classes, però el percentatge baix demostra per la ministra d'Educació Isabel Celà i el ministre de Sanitat Salvador Illa que les mesures higienico-sanitàries han funcionat.
I no tan sols això, tant per Celà com per Illa, s'ha demostrat que les escoles no són lloc de contagi. Així ho ha dit el ministre de Sanitat.
Se ha constatado que los centros educativos en este momento no son un lugar de contagio. Sí que se detectan casos producto del territorio, la zona donde se encuentra y se halla el centro educativo. Pero los centros educativos en estos momentos no están siendo, afortunadamente, un lugar de contagio.
Per la seva banda, la ministra d'Educació, Isabel Celà, ha anunciat també la possibilitat de contractació de nous funcionaris interins, encara que no disposin del màster sol·licitat en els requisits i sempre i quan s'hagi esgotat totes les llistes dels actuals aspirants.
I seguim a les escoles, ho dèiem en portada, amb les xifres a la mà. Avui han començat finalment els primers cribratges massius de la Covid-19 en escoles. Una nova mesura per evitar fer proves al carrer i també aglomeracions en centres de salut. Una escola de Manlleu, a Osona, ha escollit aquest matí els primers testos massius en un centre educatiu amb 400 PCRs fetes a tot l'alumnat i al personal del centre. I és que Manlleu continua sent el municipi de Catalunya amb l'índex de rebrot més alt. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Per aturar aquesta corba de rebrot a la ciutat manlleuenca, aquest dimecres s'ha realitzat el primer cribratge en un centre escolar de Catalunya. S'ha fet a l'escola Puigagut i hi ha participat un 87% de l'alumnat, tots els que els seus pares, mares o tutors legals han signat l'autorització. Això representa uns 330 alumnes més unes 70 persones entre personal docent i treballadors del centre. L'escola forma part del barri de l'Erm, la zona de Manlleu amb més densitat de població i on també s'està fent el cribratge a tota la ciutadania. L'alcalde, Àlex Garrido, afirma que és més convenient confinar algunes classes més que no lamentar més contagis.
És possible que a partir d'avui, quan tinguem els resultats, creixi el nombre d'aules confinades. Per això és el que busquem, també, aturar aquests contagis i que millor ara que s'hagin de tancar aules que no pas d'aquí uns mesos.
Des de l'exterior de l'escola Puigagut, Dolors Cullell, directora dels serveis d'ensenyament de la Catalunya Central, ha destacat que la prova realitzada als alumnes és menys invasiva i que cap familiar ha entrat al centre mostrant confiança cap al personal docent. Cullell afegia que les escoles tenen uns protocols molt ben fets, però que es necessita corresponsabilitat social.
I ho dèiem també abans, primer dia de noves restriccions a la Cerdanya. Es recomanen no sortir de casa i es limiten els aforaments de bars i restaurants al 50%. La taxa de rebrot és aquí de 2.000 punts, 20 vegades per sobre del que es considera el llindar de risc alt. Les autoritats, tant locals com de la Generalitat, no es cansen de demanar que, si us plau, no es vagi a les segones residències. La situació avui a la comarca, amb l'entrada en vigor de les noves restriccions, era de carrers i establiments força buits. Per ara, l'escenari d'un confinament perimetral com el de Lleida o abans Igualada no està sobre la taula. Així ho ha confirmat el Notícies en Xarxa la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó. En té tots els detalls la nostra companya, Taís Trujillo.
La presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, ha fet una crida a la responsabilitat en declaracions aquest matí al Notícies en Xarxa. Bombardó ha afirmat que el confinament de la Cerdanya no està sobre la taula.
Amb les veus que hi van haver, amb el que es va parlar ahir al Consell d'Alcaldes, no hi va haver aquesta posició de dir confinar, si per altra banda, responsabilitat i intentar seguir les recomanacions als màxims, als municipis a través dels ajuntaments intentaran fer aquesta feina, aquesta conscienciació aquests dies.
Ciutats com Puigcerdà apliquen des de les últimes hores mesures més restrictives, tenint en compte que una persona ja pot infectar-ne dues de mitjana a la comarca. I això és el doble que Catalunya.
I atenció a Girona, perquè mentre l'alcaldessa Marta Madrenas es dona per fet que les restriccions imposades a la ciutat continuaran un altre mes i, per tant, afectaran de ple les fires de Sant Narcís, el seu regidor de Seguretat, Eduard Berloso, estudia la manera de facilitar als joves espais segurs perquè puguin veure l'aire lliure. Vaja, el que popularment es coneix com fer botellón. Girona FM, Andrea López, bona tarda.
La Generalitat recomana a la població no sortir de casa, a no ser que sigui per fer desplaçaments necessaris, com ara portar els fills a l'escola, anar a treballar o fer ús als serveis sanitaris en cas de primera necessitat, tot i que en les darreres setmanes...
Bé, doncs aquesta no era la crònica que ara sí estem en disposició d'escoltar. Girona FM, Andrea López, bona tarda.
Bona tarda. El regidor de Seguretat i Neteja de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha dit aquest matí a una entrevista a Girona FM que el tancament de l'oci nocturn ha arrelat la pràctica de les botellades a la ciutat i que per això l'Ajuntament de Girona està estudiant la possibilitat d'habilitar espais a l'aire lliure perquè es puguin fer botellades de forma controlada.
Podria ser, però encara que s'hi obrissin discoteques i tal, que quedés instaurat, sinó pel 100% del jovent que practica el botelló, diguem-ne, que voldria disposar d'espais lliures, diguem-ne, per al seu oci nocturn i tal. I, per tant, davant d'això estem estudiant, vull dir, quines possibilitats hi ha, en quin grau això pot quedar instaurat.
De moment s'està valorant quins espais es podrien habilitar, en quins horaris es podria fer, amb quines condicions, etc., per actuar en cas que es confirmi aquesta necessitat.
Notícies en Xarxa. Informació al detall.
Cada dia moren a Espanya 300 persones per algun tipus de càncer. Les xifres, conegudes avui, Dia Mundial de la Investigació d'aquesta malaltia, només es podran revertir amb més recerca. Així ho consideren els principals investigadors i oncòlegs del país, i és que la Covid ha frenat de ple la recerca en investigacions sobre el càncer. Avui s'han trobat en un acte col·loqui organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer per debatre sobre la situació del sector i els reptes de futur que passen per recuperar, com a mínim, els nivells en inversió del 2010. A motiu d'aquest Dia Internacional de la Investigació del Càncer, ens acompanya via telefònica al Notícies en Xarxa el doctor Alberto Rodrigo, especialista d'oncologia mèdica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Doctor Alberto Rodrigo, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com ha afectat la pandèmia en la lluita contra el càncer, tant pel que fa a tractaments com sobretot pel que dèiem ara, en investigació?
Sí, bueno, yo creo que todas las especialidades médicas nos hemos visto afectados por la incidencia del COVID, ya sea directa o indirectamente. En el tema de la oncología, pues sobre todo a la hora de los diagnósticos, hemos visto cómo se ha visto alguna prueba retrasada, temas de las cirugías, debido a la alta incidencia en UCI, se vieron modificadas las cirugías, aunque las del cáncer siempre hemos intentado que estén en activo y se puedan ir realizando. Y en cuanto a la investigación, sí que es verdad que en los ensayos clínicos pues se vio cerrado el reclutamiento en los primeros meses ante el miedo de cómo podía afectar esto nuestros pacientes y la incidencia de la enfermedad del COVID. Pero bueno, luego poquito a poco hemos ido abriendo otra vez de nuevo la investigación y hemos ido abriendo otra vez los ensayos clínicos y hemos podido introducir nuestros pacientes en este tipo de ensayos y hemos ido haciendo poquito a poco.
Una de les reclamacions aquest matí era més inversió, intentar recuperar els nivells de 2010. Consideren o creuen que, o temen, que l'allau de recursos destinats a la recerca de la vacuna i a tractaments de la Covid encara pugui perjudicar més aquests assajos i recuperar aquesta inversió?
Bueno, yo creo que es muy pronto todavía para saber cómo nos va a influir este tipo de en el tipo de recursos, cómo nos va a influir en la oncología. Efectivamente, ahora mismo casi todos los recursos están basados en la investigación del COVID, creo que es lo que más corre prisa a la hora de volver a recuperar una normalidad y posiblemente sí que nos veamos afectados, pero sí que es verdad que los ensayos en oncología son numerosos, hoy en día cada vez investigamos más y yo creo que seguirán adelante y podremos seguir haciendo investigación en oncología, yo quizás con menos recursos estos primeros meses, pero luego recuperaremos pronto, yo creo.
Avui també posava una xifra sobre la taula, són 300 morts diaris per algun tipus de càncer a Espanya. S'arribarà algun dia en què aquesta xifra, ja no dic arriba a zero, però pugui reduir-se?
Bueno, yo creo que todos los oncólogos esperamos que esa cifra siempre se reduzca, ¿no? Es nuestra esperanza y por lo que trabajamos todos los días. Yo creo que reducir sí que podremos reducir. La investigación ahora mismo es un boom de nuevos fármacos, nuevos ensayos clínicos y cada vez, si no es curación, estamos intentando cronificar cada vez más la enfermedad y estamos consiguiendo mayores supervivencias en los pacientes con cáncer. Por tanto, quizás la curación es algo más complicado de hablar para nuestra especialidad, pero el aumento de la supervivencia y el cronificar más la enfermedad, yo creo que lo estamos consiguiendo y vamos por buen camino. Entonces, yo espero que en los próximos años vayamos mejor.
Doncs doctor Alberto Rodrigo, especialista d'oncologia mèdica a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies, adeu-siau.
Ustedes, buenas tardes.
Notícies en Xarxa. Informació amb accent local.
Comissions Obreres, UGT, CGT i USOC, els sindicats del sector miner, a l'empresa ICL Súria i Sallent, estaven cridats avui a reunir-se amb el conseller de Treball, Shakir El Homrani, a Manresa. Sobre la taula, el pla de viabilitat d'ICL i Iberpotash, que després de tancar la polèmica mina de Vilafruns, preveu retallar, segons els sindicats, més d'un centenar de llocs de treball directes. Reclamen un verdader pla industrial que garanteixi la supervivència de les mines del Bages. Anem, doncs, fins allà per saber en quin punt es troba aquesta reunió amb el conseller. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, aquesta reunió encara no ha acabat. Estem a l'espera de que puguin sortir i atenguin els mitjans i expliquin doncs, una mica de què ha anat la reunió i quins punts han trobat en comú. De fet, recordem que la CUP al Parlament ja fa cosa de dos mesos va demanar que el conseller es reunís amb els sindicats d'ISLA i Iberpotash per tal doncs, de poder debatre tots aquests temes i no tenir, no tenir acomiadaments massius que estan a l'espera de que tinguin. Estarem aquí per actualitzar tota l'actualitat.
Moltíssimes gràcies, Olga Gili, des de Ràdio Sallent. Efectivament, estarem pendents d'aquesta reunió.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Repassem ara altres notícies destacades de la jornada, començant a Lleida, on la Covid ha impedit que la 66a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 35a edició del Saló Eurofruit se celebrin de manera presencial. Això sí, avui han donat el tret de sortida amb un format adaptat. Uau, Lleida, Ràdio, Sergi Guiu.
El tret de sortida ha estat aquest dijous amb tres jornades tècniques, dues de les quals seran en format digital i una semipresencial al Magical Media de Lleida. Durant el dia també hi ha reunions entre els responsables de l'empresa bielorussa de tractors MTZ i distribuïdors de maquinària agrícola a la llotja. A més, aquest dijous tindrà lloc la penúltima jornada de la missió inversa Agrotec, que va començar dilluns i s'allargarà fins aquest divendres. De cara al mateix divendres, destaca la participació de l'associació Lleida Dron, que oferirà una desena de ponències digitals a la Fira de Sant Miquel Eurofruit en el marc de les 13 conferències professionals i amateurs de Lleida Dron, elaborades per diverses empreses del sector. Enguany destaquen pel seu caràcter innovador temàtiques com els drons agraris de tipus híbrid que volen fins a 8 hores seguides, els tractaments amb drons per a la pandèmia de la Covid-19 i l'evolució de les plataformes online per donar serveis d'anàlisis a l'agricultura de precisió.
Més coses, el Tribunal Suprem ha desestimat el conflicte de jurisdicció plantejat per la Generalitat i resol que el jutjat d'instrucció 1 de Barbastre és el competent per seguir amb el cas de les 111 obres d'art de la Franja. Va ser aquest jutjat el que va ordenar el desembre de 2019 la devolució immediata de les obres de la Franja que estan al Museu de Lleida, a les parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó.
També va ser el que va rebutjar el gener de 2020 entregar de manera cautelar les peces reclamades. El Suprem recull que ara serà aquest mateix jutjat aragonès l'encarregat de resoldre els recursos que puguin plantejar les parts. Les reaccions no s'han fet esperar i la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha dit que convocarà una reunió urgent del Consorci del Museu de Lleida i reconeix que no és una bona notícia, però que faran el que calgui per defensar el patrimoni cultural de Catalunya.
L'obligació del Departament de Cultura i, per tant, del govern del país és lluitar per el patrimoni cultural català i això anirà per davant. Després haurem de veure, doncs, amb la forma que ho fem a través del Consorci del Museu de Lleida, que és amb qui ho hem de fer també, conjuntament.
En cultura també anem de festa major avui, començant per la de Barcelona amb el seu Dia de la Mercè, encara amb la polèmica del pregó de Tortell Poltrona cuejant. Avui l'alcaldessa Ada Colau ha defensat el seu discurs i ha qualificat d'error el fet que el regidor Manuel Valls i Ciutadans sortissin del Saló de Cent.
Colau ha reivindicat la Mercè en un moment difícil i ha assegurat que la ciutat no es pot aturar i necessita més que mai la cultura. L'alcaldessa crida la responsabilitat per gaudir de la festa major.
Una Mercè que, evidentment, és atípica, no és la que voldríem, és una Mercè de pandèmia i, per tant, doncs hem de fer-la, evidentment, amb responsabilitat i amb totes les mesures de seguretat. Crec que és molt important que a Barcelona mantinguem la festa de la Mercè perquè és un moment complicat, un moment molt difícil, però la ciutat no es pot aturar i la ciutat necessita més que mai la cultura.
La programació musical arrenca aquest dimecres amb el concert de la Banda Municipal de Música a la Plaça Major de Nou Barris. En total s'han programat un centenar d'actuacions en 14 escenaris, entre els quals alguns que mai s'han fet servir abans per la Festa Major de Barcelona, com el Camp Nou, el Parc Güell, l'antiga Presó Model o la Casa de l'Aigua.
Doncs una altra capital que avui clou la seva festa major és Tarragona. A aquesta hora en marxa els Pilars Liles organitzats per la Colla Jove i aquesta nit el tradicional correfoc de Santa Tecla es veurà substituït aquest any per una tronada final de festa, de la que de moment se'n saben pocs detalls. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després de 10 dies de diversos actes culturals d'una programació reduïda i limitada de Santa Tecla, la ciutat de Tarragona acomiada aquesta nit la seva festa major més atípica. Després que ahir a la tarda es visqués un dels moments més especials i que segurament més es recordaran d'aquestes festes. Es tracta del ball de l'Àliga i el Lleó, que representava el final d'un ofici que va comptar amb unes 300 persones de públic. A banda d'aquest moment màgic, a les 9 de la nit, l'hora en què normalment el braç de Santa Tecla entra a la catedral, es van llançar més de 1.000 voladors des de diferents balcons i terrats de la ciutat, cosa que va fer possible que s'escoltés des de qualsevol punt. Aquesta nit, el tradicional correfoc que acomiada les festes de Santa Tecla es substituirà per una tronada de la qual tampoc se sap la ubicació exacta per no fer un efecte crida i evitar així les aglomeracions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Luis Suárez s'ha acomiadat del Barça aquest migdia després de tancar el seu fitxatge per l'Atlético de Madrid.
El davanter uruguaià marxa, traspassat a l'Atlético per 6 milions d'euros en variables. Suárez deixa el Barça després de 6 temporades, 198 gols i 13 títols. Aquest migdia s'ha acomiadat destacant els millors moments que ha viscut al Camp Nou.
Que siempre sepan los culés que van a tener un culé más donde esté y bueno, agradecerle eternamente a toda la gente.
Suárez també ha fet balanç d'aquestes 6 temporades al Barça.
Llegar acá y cumplir un sueño de jugar en el Barcelona es un sueño hecho realidad. El de llegar hasta los números o al momento que llegué, no me lo imaginaba cuando llegué. Porque es algo que no te lo planeás. En el Barcelona tenés que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes durar, así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre intentando rendir de la mejor manera posible, así que creo que me puedo ir más que orgulloso y satisfecho de unos 6 años maravillosos y espectaculares que viví acá en Barcelona.
Frank de Boer substitueix Ronald Koeman al capdavant de la selecció holandesa.
L'ex blaugrana està nomenant nou seleccionador del seu país en substitució del nou tècnic del Barça. Com a entrenador ha estat a la banqueta de l'Ajax.
Avui es juga la final de la Supercopa de Futbol.
Entre el Sevilla amb l'exblaugrana Ivan Rakitic i el Bayern de Múnich, campió de la Champions a partir de les 9. Els andalusos volen un nou títol continental a les seves vitrines.
A la Lliga ACB, el Baxi Manresa juga al Nou Congost i el Barça a Màlaga.
Els del Baja reben la visita de l'Obradoiro des de les 7 de la tarda en la segona jornada de competició. Els gallecs arriben a Manresa després de guanyar el Fuenlabrada, mentre que l'equip català va vèncer a la pista de l'Estudiantes. A 9:45 de la nit, el Barça visita l'Unicaja, que va perdre a Badalona, i la penya juga demà a Sevilla contra el Betis. I el Morabanc Andorra juga demà a València després que les proves PCR realitzades a la plantilla i cos tècnic hagin donat negatiu. Encara en el món de la cistella, avui es juga un partit de la Lliga Catalana Femenina 2 entre el Barça i l'Almeda. A Cornellà van guanyar les blaugranes.
I en waterpolo, avui nova jornada de la Copa Catalunya.
En la competició masculina, avui el Catalunya rep el Vallirana i en la femenina el Santa Eulàlia al Terrassa. Els dos partits es juguen a 9:45.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Oh, 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 som la conquesta. Yeah. Viure una vida que ens està matant. Yeah. I cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé. I també que no sé si agafar-te o deixar-te fer. Cada dia ho veig i pregunto per què. Cada dia em trec una mica de temps. Jo vull saber què és el que tens. Si penso o no penso, creus que m'entens? Jo vull que em robis tot el que hem quedat per seguir-te amb les dents. Per cridar cada passa que fas. Vull orbitar sobre el teu compàs. Oblidar tot el que m'ha passat i tornar a començar de ball del teu nas. Ei, sí, sí, serà com si ja fos ahir que vam decidir desobeir a la primera de canvi d'aquesta nit. Jo per tu i tu per mi. Viure una vida que ens està matant. Yeah. I cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé. I ara crec que ja sé definitivament el per què. Tu que improvisaves una sortida amb un avió de paper i no volies creure en mi, solament en el destí. I vam descobrir que potser algun dia tots junts el podríem construir. Sí, en algun lloc amagat de la terra on la ciutat no hi arriba, on la claror de l'aigua i el sol són la millor medicina. Tu sol mira que jo faré tota la resta perquè te'n vagis a mi de festa. Som la passió comprimida, som la conquista.
l'orquestra de la nostra vida. Hey!
Viure una vida que ens està matant i cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé. Viure una vida que ens està matant i cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Comencen els cribratges massius a les escoles amb test PCR menys invasius pels infants. Es tracta d'una nova estratègia per aturar la transmissió comunitària. Montse Manent.
Les primeres proves s'han fet aquest dijous a Manlleu, un dels punts calents de la pandèmia ara mateix a Catalunya, amb 400 PCRs fetes a tot l'alumnat i al personal docent.
Per aturar aquesta corba de rebrot a la ciutat manlleuenca, aquest dimecres s'ha realitzat el primer cribratge en un centre escolar de Catalunya. S'ha fet a l'escola Puigagut i hi ha participat un 87% de l'alumnat, tots els que els seus pares, mares o tutors legals han signat l'autorització. Això representa uns 330 alumnes més unes 70 persones entre personal docent i treballadors del centre.
Girona estudia obrir espais municipals segurs perquè els joves de la ciutat puguin fer botellón de forma controlada.
La mesura que ja es du a terme a altres punts del país l'ha anunciat el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, en una entrevista a Girona FM.
Girona FM, Andrea López.
El regidor de Seguretat i Neteja de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha dit que el tancament de l'oci nocturn ha arrelat la pràctica de les botellades a la ciutat i que per això l'Ajuntament de Girona està estudiant la possibilitat d'habilitar espais a l'aire lliure perquè es puguin fer botellades de forma controlada.
Podria ser, encara que s'hi obrissin pues, discoteques i tal, que quedés instaurat, de que podria disposar d'espais lliures, diguem-ne, per al seu oci.
La Covid-19 atura el gruix d'investigacions contra el càncer. Investigadors i oncòlegs reclamen més inversió per recerca coincidint amb el Dia Mundial de la Investigació sobre el Càncer.
Avui s'han trobat en un acte col·loqui organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer per debatre sobre la situació del sector. El professor d'Oncologia, Mariano Barbacita, ha criticat la falta d'inversió per investigació.
Teníamos la esperanza de que con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología esta disminución en el apoyo a la investigación iba a revertirse, pero la verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, los fondos siguen siendo tan limitados como lo eran hace 2 años.
Comissions Obreres, UGT, CGT i USOC, els sindicats del sector miner de Súria i Sallent, reunits avui amb el conseller de Treball, Shakir El Homrani, a Manresa.
Sobre la taula, el pla de viabilitat d'ICL i Iberpotash, que després de tancar la polèmica mina de Vilafruns, preveu retallar, segons els sindicats, més d'un centenar de llocs de treball directe.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
Doncs ara mateix, a les 6 de la tarda, ha començat aquesta reunió trobada amb els sindicats ICL, Súria i Sallent, amb Comissions Obreres, UGT, CGT i la SOC, amb la delegació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya centrada. Estan reunits a Manresa, al Bages, per tal d'arribar a un acord i no fer acomiadaments massius a l'empresa.
I en Cultura, Ada Colau defensa el discurs de Tortell Poltrona en el pregó i ha qualificat d'error el fet que el regidor Manuel Valls i Ciutadans sortissin del Saló de Cent.
Colau ha reivindicat la Mercè en un moment difícil i ha assegurat que la ciutat no es pot aturar i necessita més que mai la cultura. L'alcaldessa crida la responsabilitat per gaudir de la festa major.
Una Mercè que evidentment és atípica, no és la que voldríem, és una Mercè de pandèmia i per tant doncs hem de fer-la evidentment amb responsabilitat i amb totes les mesures de seguretat. Crec que és molt important que a Barcelona mantinguem la festa de la Mercè perquè és un moment complicat, un moment molt difícil, però la ciutat no es pot aturar i la ciutat necessita més que mai la cultura.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem a l'espera del canvi de temps que ens ha d'arribar demà divendres, però avui no tindrem aquest canvi de temps, tot i que ja va canviant la situació lleugerament. Hi ha bastants núvols a tot l'oest del país, meitat sud i meitat oest, que fins i tot deixaran, i ja estan deixant hores d'ara, algunes precipitacions febles localment moderades, doncs al terç sud de Catalunya i altres punts del litoral i del prelitoral central. Fora de la meitat sud i oest, doncs la nuvolositat és variable, però bàsicament en domini del cel serà o poc ennuvolat. Durant la tarda tots aquests núvols ja, o a partir del vespre, tendiran a desaparèixer, però persistiran enganxats al vessant nord del Pirineu, on allà pot quedar alguna tímida precipitació amb cota neu cap als 2.000 metres. El vent d'avui ja es fa notar, entre fluix moderat amb algun cop fort, però demà sí que serà protagonista, gairebé reforçat a tot el país, amb avisos de vent gairebé a totes les comarques i també avís d'alteració marítima a l'Empordà durant la tarda. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comencen, ara sí, els cribratges massius a les escoles amb test PCR menys invasius pels infants. Les primeres proves s'han fet aquest dijous a Manlleu, un dels punts calents de la pandèmia ara mateix a Catalunya. L'altra és la Cerdanya, on avui també començaven noves restriccions i sembla que les crides dels barcelonins a no anar a les segones residències han sorgit efecte. De tot plegat en parlem de seguida. Anem a PAMS, però...
Comencem parlant de xifres a Espanya. Segons les dades fetes públiques aquesta tarda, hi ha 10.653 nous contagis de coronavirus i 84 morts més en les darreres 24 hores. Avui el ministre Salvador Illa advertia que les properes setmanes seran molt dures a Madrid, on aquest dilluns vinent s'hi desplegarà l'exèrcit per ajudar en les tasques de contenció del virus.
La situació a Catalunya, encara que millor, continua preocupant i és que el risc de rebrot continua a l'alça. En les darreres 24 hores ha augmentat fins als 206 punts.
La velocitat de contagi de la Covid-19 també creix fins a l'1,21. Les últimes 24 hores s'han detectat 913 casos nous en proves PCR i s'han registrat 17 morts. Pel que fa a l'atenció hospitalària, baixa el nombre d'ingressats fins a 771, dels quals 140 malalts són a la UCI.
I pel que fa a xifres, les escoles pugen a 694 els grups escolars confinats per algun positiu de Covid-19, 92 més que ahir.
Hi ha 1.325 casos en centres educatius i 13.579 persones confinades, quasi 3.000 més que ahir.
Això a Catalunya, pel que fa al conjunt de l'Estat. Avui s'han reunit els consellers d'Educació i Salut amb els ministres d'aquestes àrees a Madrid. Han fet balanç de l'inici del curs escolar i a tot l'Estat s'han confinat el 0,7% dels grups que hi ha. Són més de 2.800 classes, però el percentatge baix demostra per la ministra d'Educació Isabel Celà i el ministre de Sanitat Salvador Illa que les mesures higienico-sanitàries han funcionat.
I no tan sols això, tant per Celà com per Illa s'ha demostrat que les escoles no són lloc de contagi. Així ho ha dit al ministre de Sanitat.
Se ha constatado que los centros educativos en este momento no son un lugar de contagio, sí que se detectan casos producto del territorio, la zona donde se encuentra y se halla el centro educativo. Pero los centros educativos en estos momentos no están siendo, afortunadamente, un lugar de contagio.
Per la seva banda, la ministra d'Educació, Isabel Celà, ha anunciat també la possibilitat de contractació de nous funcionaris interins, encara que no disposin del màster sol·licitat en els requisits i sempre i quan s'hagin esgotat totes les llistes dels actuals aspirants.
I encara a les escoles, ho dèiem en portada, amb les xifres a la mà, avui han començat finalment els primers cribratges massius de la Covid-19 a escoles. Una nova mesura per evitar fer proves al carrer i també aglomeracions en centres de salut. Una escola de Manlleu, a Osona, ha estat escollida aquest matí i ha acollit els primers testos massius en un centre educatiu amb 400 PCRs fetes a tot l'alumnat i al personal del centre. I és que Manlleu continua sent el municipi de Catalunya amb l'índex de rebrot més alt. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Per aturar aquesta corba de rebrot a la ciutat manlleuenca, aquest dimecres s'ha realitzat el primer cribratge en un centre escolar. S'ha fet a l'escola Puigagut i hi ha participat un 87% de l'alumnat, tots els que els seus pares, mares o tutors legals han signat l'autorització. Això representa uns 330 alumnes més unes 70 persones entre personal docent i treballadors del centre. L'escola forma part del barri de l'Erm, la zona de Manlleu amb més densitat de població i on també s'està fent el cribratge a tota la ciutadania. L'alcalde, Àlex Garrido, afirma que és més convenient confinar algunes classes més que no lamentar més contagis.
És possible que a partir d'avui, quan tinguem els resultats, creixi el nombre d'aules confinades. Per això és el que busquem, també, aturar aquests contagis i que millor ara que s'hagin de tancar aules que no pas d'aquí uns mesos.
Des de l'exterior de l'escola Puigagut, Dolors Cullell, directora dels serveis d'ensenyament de la Catalunya Central, ha destacat que la prova realitzada als alumnes és menys invasiva i que cap familiar ha entrat al centre mostrant confiança cap al personal docent. Cullell afegia que les escoles tenen uns protocols molt ben fets, però que es necessita corresponsabilitat social.
I ho dèiem també abans, primer dia de noves restriccions a la Cerdanya. Es recomanen no sortir de casa i es limiten els aforaments de bars i restaurants al 50%. La taxa de rebrot és aquí de 2.000 punts, 20 vegades per sobre del que es considera el llindar de risc alt. Les autoritats, tant locals com de la Generalitat, no es cansen de demanar que, si us plau, no es vagi a les segones residències. La situació avui a la comarca, amb l'entrada en vigor de les noves restriccions, era de carrers i establiments força buits. Per ara, l'escenari d'un confinament perimetral com el de Lleida o abans Igualada no està sobre la taula. Així ho ha confirmat el Notícies en Xarxa la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó. En té tots els detalls la nostra companya, Taís Trujillo.
La presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, ha fet una crida a la responsabilitat en declaracions aquest matí al Notícies en Xarxa. Bombardó ha afirmat que el confinament de la Cerdanya no està sobre la taula.
Amb les veus que hi van haver, amb el que es va parlar ahir al Consell d'Alcaldes, no hi va haver aquesta posició de dir confinar, si per altra banda, responsabilitat i intentar seguir les recomanacions als màxims, als municipis a través dels ajuntaments intentaran fer aquesta feina, aquesta conscienciació aquests dies.
Ciutats com Puigcerdà apliquen des de les últimes hores mesures més restrictives, tenint en compte que una persona ja pot infectar-ne dues de mitjana a la comarca. I això és el doble que Catalunya.
El Vallès Oriental és una altra comarca que preocupa. Allà s'han prorrogat fins al 8 d'octubre les mesures per reduir la mobilitat i restringir el contacte social als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
La Generalitat recomana a la població no sortir de casa, a no ser que sigui per fer desplaçaments necessaris, com ara portar els fills a l'escola, anar a treballar o fer ús als serveis sanitaris en cas de primera necessitat. Tot i que en les darreres setmanes la ciutat ha aconseguit contenir l'augment de contagis i es troba en una situació més favorable, l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, fa una crida a la responsabilitat social.
En les darreres setmanes a Granollers i al seu entorn hem contingut les xifres. El problema no és de Granollers, no és de Canovelles, no és dels Franquesos, és un problema global, un problema de tot el país, i per tant hem d'extremar les precaucions, hem de reduir els contactes socials al màxim, hem de fer cas a les instruccions que em donen, perquè l'única manera de guanyar el virus és a partir de la voluntat col·lectiva de guanyar-lo.
A part d'aquestes mesures, els bars i restaurants també han de tornar a baixar el seu aforament al 50%, tant en interiors com terrasses. Actes religiosos, com ara els casaments, també han de reduir el seu aforament a la meitat del permès.
I atenció a Girona, mentre l'alcaldessa Marta Madrenas dona per fet que les restriccions imposades a la ciutat continuaran un altre mes i, per tant, afectaran de ple a les fires de Sant Narcís, el seu regidor de Seguretat, Eduard Berloso, estudia la manera de facilitar als joves espais segurs perquè puguin veure l'aire lliure, vaja, el que popularment es coneix com fer botellón. Girona FM, Andrea López, bona tarda.
Bona tarda. El regidor de Seguretat i Neteja de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha dit aquest matí a una entrevista a Girona FM que el tancament de l'oci nocturn ha arrelat la pràctica de les botellades a la ciutat i que per això l'Ajuntament de Girona està estudiant la possibilitat d'habilitar espais a l'aire lliure perquè es puguin fer botellades de forma controlada.
Podria ser, però encara que s'hi obrissin discoteques i tal, que quedés instaurat, sinó pel 100% del jovent que practica el botelló, diguem-ne, de que podria disposar d'espais lliures, diguem-ne, per al seu oci nocturn i tal. I, per tant, davant d'això estem estudiant, vull dir, quines possibilitats hi han, en quin grau això pot quedar instaurat.
De moment s'està valorant quins espais es podrien habilitar, en quins horaris es podria fer, amb quines condicions, etc., per actuar en cas que es confirmi aquesta necessitat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Cada dia moren a Espanya 300 persones per algun tipus de càncer. Les xifres conegudes avui, Dia Mundial de la Investigació d'aquesta malaltia, només es podran revertir amb més recerca. Així ho consideren els principals investigadors i oncòlegs del país, i és que la Covid ha frenat de ple la recerca en investigacions sobre el càncer. Avui s'han trobat en un acte col·loqui organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer per debatre sobre la situació del sector i els reptes de futur que passen per recuperar com a mínim els nivells en inversió del 2010. Maite Polo, bona tarda.
El professor d'Oncologia Molecular, Mariano Barbacit, assegura que la manca de recursos els està fent més mal que no pas la pandèmia del coronavirus. El científic apunta directament al Ministeri d'Educació i Ciència.
Teníamos la esperanza de que con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta disminución en el apoyo a la investigación iba a revertirse, pero la verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, los fondos siguen siendo tan limitados como lo eran hace dos años. La verdad es que la situación en España de investigación en general y en cáncer en particular és extremadament preocupant.
I Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha demanat als polítics que deixin d'utilitzar la recerca en ciència com a arma electoral.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Més coses. Comissions Obreres, UGT, CGT i USOC, els sindicats del sector miner a l'empresa ICL, Súria i Sallent, estaven cridats avui a reunir-se amb el conseller de Treball, Shakir El Homrani, a Manresa. Sobre la taula, el pla de viabilitat d'ICL i Iberpotash, que després de tancar la polèmica mina de Vilafruns, preveu retallar, segons els sindicats, més d'un centenar de llocs de treball directes. Reclamen un verdader pla industrial que garanteixi la supervivència de les mines del Bages. Però anem fins allà per saber en quin punt es troba aquesta reunió amb el conseller. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, aquesta reunió que ha començat passades la CID encara estan reunint. És una reunió densa i ens pensàvem que tindria bastantes hores de durada. Recordem que aquesta reunió arriba just quan van haver-hi accidents mortals a la mina d'ICL i va haver de tancar-se. Ara el que demanen des del sindicat és que no hi hagi un acomiadament massiu, perquè explica que això seria devastador per la comarca, ja que hi ha moltíssimes famílies que depenen de la mina, ja sigui a Sallent o també a Súria. Recordem que la producció a Sallent està aturada, no són fantàstiques de manteniment, i ja tota la producció ha anat a Súria. El que esperen des de les comissions, des de CGT, és poder arribar a un acord, i des d'aquells treballadors que actualment no estan treballant a la mina de Sallent es puguin reubicar i poder fer altres tasques, doncs, perquè n'hi hagi aquests acomiadaments massius que s'estan a punt de produir.
Moltíssimes gràcies, Olga Gili, des de Ràdio Sallent. Estarem també pendents dels resultats d'aquesta reunió. Repassem ara altres notícies destacades de la jornada, començant a Lleida, on la Paeria ha presentat avui les noves ordenances i taxes de la ciutat pel proper 2021. Entre elles destaca una nova taxa d'entre 20 i 55 euros anuals per la tinença de gossos i 10 en el cas de gats. La Paeria vol així lluitar contra l'incivisme d'alguns propietaris d'animals de companyia. L'Ajuntament lleidatà també introdueix progressivitat en la taxa d'escoles bressols, que augmenta, però les quotes variaran en funció de la renda familiar. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
En el cas de la matrícula de les escoles bressols, s'establiran 8 quotes diferenciades que aniran en funció de la renda i els membres de la unitat familiar. Segons la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Lleida, Sandra Castro, un 65% de les famílies pagaran el mateix o menys que fins ara.
Introduïm la tarificació progressiva segons trams de renda i tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar. Aquesta progressivitat fa anys que ja s'està aplicant en la majoria de grans ciutats de Catalunya i cada cop són més les que s'hi van sumant. Per tant, el fet que Lleida no fes aquest pas ens situava al marge del que es fa en la gran majoria de ciutats catalanes.
En termes generals, l'executiu preveu un encariment de l'1% en les taxes i els impostos, l'equivalent a la mitjana entre l'índex de preus al consum de Lleida i de Catalunya del 2019.
A Tarragona, el sector turístic fa un crit d'alerta davant el que qualifiquen de la pitjor temporada turística de la història. Han xifrat en 4.500 milions d'euros el que han deixat de facturar per la Covid-19. Per això demanen ajuts directes de totes les administracions. Ràdio Cambrils, Marga Mallol, bona tarda.
Bona tarda. El sector turístic de la demarcació de Tarragona ha reconegut avui oficialment que ha patit la pitjor temporada turística de la història, amb ajuts directes de totes les administracions per sobreviure. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme ha fet públic que han deixat de facturar 4.500 milions d'euros de gener fins a finals d'agost i que les pernoctacions a 31 d'agost han caigut un 74%, cosa insostenible per al sector. La presidenta de la Federació, Berta Cabré, ha insistit molt en que tenen ganes de continuar, però que només ho podran fer si totes les administracions els ajuden.
Necessitem en aquests moments aquests ajuts per poder sobreviure per quan arribi aquest moment i poder estar aquí en establiments de primer ordre.
Cabré també ha destacat que són el principal motor socioeconòmic del territori i ha reclamat un pla de xoc per a fer front a la crisi.
Més coses. El Tribunal Suprem ha desestimat el conflicte de jurisdicció plantejat per la Generalitat i resol que el jutjat d'instrucció número 1 de Barbastre és el competent per seguir amb el cas de les 111 obres d'art de la Franja. Va ser aquest jutjat el que va ordenar el desembre de 2019 la devolució immediata de les obres de la Franja que estan al Museu de Lleida a les parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó.
També va ser el que va rebutjar el gener de 2020 entregar de manera cautelar les peces reclamades. El Suprem recull que ara serà aquest mateix jutjat aragonès l'encarregat de resoldre els recursos que puguin plantejar les parts. Les reaccions no s'han fet esperar i la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha dit que convocarà una reunió urgent del Consorci del Museu de Lleida i reconeix que no és una bona notícia, però que faran el que calgui per defensar el patrimoni cultural de Catalunya.
L'obligació del Departament de Cultura i, per tant, del govern del país és lluitar per el patrimoni cultural català i això anirà per davant. Després haurem de veure, doncs, amb la forma que ho fem a través del Consorci del Museu de Lleida, que és amb qui ho hem de fer també, conjuntament.
També en cultura anem de festa major avui, començant per la de Barcelona, amb el seu Dia de la Mercè, encara amb la polèmica del pregó de Tortell Poltrona cuejant. Avui l'alcaldessa de Colau ha defensat el seu discurs i ha qualificat d'error el fet que el regidor Manuel Valls i Ciutadans sortissin del Saló de Cent.
Colau ha reivindicat la Mercè en un moment difícil i ha assegurat que la ciutat no es pot aturar i necessita més que mai la cultura. L'alcaldessa crida la responsabilitat per gaudir de la festa major.
Una Mercè que evidentment és atípica, no és la que voldríem, és una Mercè de pandèmia i per tant doncs hem de fer-la evidentment amb responsabilitat i amb totes les mesures de seguretat. Crec que és molt important que a Barcelona mantinguem la festa de la Mercè perquè és un moment complicat, un moment molt difícil, però la ciutat no es pot aturar i la ciutat necessita més que mai la cultura.
La programació musical arrenca aquest dimecres amb el concert de la Banda Municipal de Música a la plaça Major de Nou Barris. En total s'han programat un centenar d'actuacions en 14 escenaris, entre els quals alguns que mai s'han fet servir abans per la Festa Major de Barcelona, com ara el Camp Nou, el Parc Güell, l'antiga Presó Model o la Casa de l'Aigua.
Més festes majors. La capital del Baix Camp, Reus, viu avui la revetlla de les Festes de la Misericòrdia, una festa major petita que aquest any s'ha hagut de reformular per adaptar-se a les mesures de seguretat corresponents. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. A diferència de la Festa Major de Sant Pere, que va tenir lloc a finals del mes de juny, aquestes Festes de Misericòrdia sí que compten amb la presència del seguici festiu de la ciutat i amb alguns balls, això sí, amb les bèsties festives exposades al Centre d'Arc Almassó, el seguici petit a Mas Iglesias i les ballades d'aquest vespre en un escenari amb entrada limitada. L'objectiu ha estat mantenir els actes que s'han pogut i que s'han hagut de centralitzar en diferents indrets amb aforament limitat. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
Descentralitzat, mantenint molta bona part de l'escena i assegurant-nos una part de festa viva, que són aquestes ballades, aquesta plantada, i per tant un pas més endavant del que havia estat en aquell moment Sant Pere.
I aquest divendres, Dia de Misericòrdia, a les 11 hi haurà la solemne missa a l'interior del santuari i a continuació la Lliga de Reus oferirà el seu ball solemne curt, en aquesta ocasió fora de l'església. Per la nit, la festa clourà amb un castell de focs artificials.
I una altra capital que avui clou la seva festa major és Tarragona. A aquesta hora en marxa els Pilars Liles organitzats per la Colla Jove i aquesta nit el tradicional correfoc de Santa Tecla es veurà substituït aquest any per una tronada final de festa, de la que de moment se'n saben pocs detalls. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després de 10 dies de diversos actes culturals d'una programació reduïda i limitada de Santa Tecla, la ciutat de Tarragona acomiada aquesta nit la seva festa major més atípica. Després que ahir a la tarda es visqués un dels moments més especials i que segurament més es recordaran d'aquestes festes. Es tracta del ball de l'Àliga i el Lleó, que representava el final d'un ofici que va comptar amb unes 300 persones de públic. A banda d'aquest moment màgic, a les 9 de la nit, l'hora en què normalment el braç de Santa Tecla entra a la catedral, es van llançar més de 1.000 voladors des de diferents terrats de la ciutat, cosa que va fer possible que s'escoltés des de qualsevol punt. Aquesta nit, el tradicional correfoc que acomiada les festes de Santa Tecla es substituirà per una tronada de la qual tampoc se sap la ubicació exacta per no fer un efecte crida i evita així les aglomeracions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Luis Suárez s'acomiada del Barça, s'ha acomiadat aquest migdia després de tancar el seu fitxatge per l'Atlético de Madrid.
El davanter uruguaià marxa, traspassat a l'Atlético de Madrid per 6 milions d'euros en variables. Suárez deixa el Barça després de 6 temporades, 198 gols i 13 títols. Aquest migdia s'ha acomiadat destacant els millors moments que ha viscut al Camp Nou.
Que sempre sepan los culés que van a tener un culé más donde esté y bueno, agradecerle eternamente a toda la gente.
Suárez també ha fet balanç d'aquestes 6 temporades al Barça.
Llegar acá y cumplir un sueño de jugar en el Barcelona es un sueño hecho realidad. El de llegar hasta los números o al momento que llegué no me lo imaginaba cuando llegué, porque es algo que no te lo planeás en el Barcelona. Tener que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes durar. Así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre intentando rendir de la mejor manera posible. Así que creo que me puedo ir más que orgulloso y satisfecho de unos 6 años maravillosos y espectaculares que viví acá en Barcelona.
Frank de Boer substitueix Ronald Koeman al capdavant de la selecció holandesa.
L'ex blaugrana ha estat nomenat nou seleccionador del seu país en substitució del nou tècnic del Barça. Com a entrenador ha estat a la banqueta de l'Ajax.
Avui es juga la final de la Supercopa d'Europa de futbol.
Entre el Sevilla amb l'ex blaugrana Ivan Rakitic i el Bayern de Múnich, campió de la Champions, a partir de les 9, els andalusos volen un nou títol continental a les seves vitrines.
A la Lliga ACB, el Baxi Manresa juga al Nou Congost i el Barça a Màlaga.
Els del Bages reben la visita de l'Obradoiro des de les 7 de la tarda a la segona jornada de la competició. Els gallecs arriben a Manresa després de guanyar el Fuenlabrada, mentre que l'equip català va vèncer la pista de l'Estudiantes. A 9:45 de la nit, el Barça visita l'Unicaja, que va perdre a Badalona, i la penya ha jugat demà a Sevilla contra el Betis. I el Morabanc Andorra juga demà a València després que les proves PCR realitzades a la plantilla i al cos tècnic hagin donat negatiu. Encara en el món de la cistella, avui es juga un partit de la Lliga Catalana Femenina 2 entre el Barça i l'Almeda. A Cornellà van guanyar les blaugranes.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La voz d'aixella, sempre mil raons per enviar-la. París, el corro, la casa, lo jefe que no calla. La multa del golemia al peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants a ver capita per cridar Maria Antonieta i no para fins a demà. Però fos un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. I si em
portes a la cara tot el dia dibuixant. La misèria fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pots mave la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pots mave la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Compañía me abandonen todos los males que la vida son dos días y un día me el paso a dormir. Perquè el que em queda a l'aigua de passar per dins que sí que està molt clar, és un joc de nens. Tothom sap que fa minxar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix el nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mave la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mave la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons.
La xarxa de comunicació local.